Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Doncs diu, senyor Carbó, perquè, clar, com els nostres oïdors poden entendre, aquest programa que estan sentint en aquest moment, que no sabem quan és, tant de bo sigui doncs, el mateix dia de Sant Joan, però, clar, nosaltres l'hem penjat de bon dematí, però la gent segurament està encara amb una mica amb els efectes de la revetlla d'ahir la nit, no? Per si l'escolteu d'ara el dia de Sant Joan o si escolteu el dia 25 o el dia de Sant Pere, és igual, el dia que l'escolteu, nosaltres l'hem enregistrat abans, òbviament, no? I el dia que l'enregistrem, precisament...
Doncs, a l'hora que l'enregistrem, estan passant coses.
Estan passant coses.
I coses que a nosaltres, des d'aquest programa i també a nivell personal, ens emocionen molt. Per exemple, en aquest moment, en aquest precís moment que estem enregistrant aquest festa-festa, en el Canigó... Estan pujant els companys d'Òmnium Cultural, els companys de diverses poblacions, de diversos grups excursionistes, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya, diguéssim, Sud, que a mi això no m'agrada, aquesta terminologia, estan pujant al Canigó per preparar la regeneració del foc. I dintre res, ara estem gravant, que ja és vespre, ja aquí d'on gravem ja no hi ha llum al carrer.
En els Adell Road, la Diagonal de Barcelona.
Dintre de res s'encendrà la flama, el foc que farà la regeneració de la flama del Canigó, i a les 12 de la nit en punt començarà, o més o menys, començarà a davallar els equips de foc que començaran a repartir el foc baixat del Canigó i que encendrà les fogueres de Sant Joan. Des d'aquí, des del Festa Festa, un record a tots els que estan ara caminant, a tots els que estan passant fred, perquè en fa... I molt, una abraçada molt i molt forta.
Una abraçada molt forta a tots aquells que fan que sigui possible que ara puguem parlar de Sant Joan com si hi hagués passat. Perquè aquest festa-festa que ara comenceu a escoltar doncs quedarà penjat precisament a internet a la nostra web www.festafesta.net el divendres 24 de juny, el dia de Sant Joan. És l'edició 2114, el número 325 de tota la història internàutica, i la penjarem, com dèiem, el penjarem el dia de Sant Joan, que ja haureu celebrat la revetlla, que ja us haureu emborratxat, si voleu, que ja haureu pres, bueno, vostè això, que ja haureu pres la coca, que ja haureu pres
tirat els coets,
els petards, tot això ja estarà fet, i segur que us ho heu passat estupend i que ha sigut una festa molt brillant i amb molta calor, perquè tots els meteoròlegs van dient tots els dies anteriors que això ha estat un èxit aquest any, Semblava molt preparat, vull dir que salutació a tots els que ens escolten des d'una pila d'emissores, senyor Carbó.
I tant, coiti, des de FEM Girona, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà de la Selva, des de Ràdio La Vall de les Preses, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, des de Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella i Barcelona Digital Ràdio, la Ràdio d'Hostafrancs.
I esperem que doncs hagueu passat una revetlla estupenda i ben guapa com nosaltres, que també segur que l'haurem passat així, és que sí, senyor Carbó.
Ara no sabem, però...
Estic segura que l'haurem passat vaja, una cosa fora de mida. Escolti, el que també està fora de mida és un personatge sinistre. A mi sempre m'ho ha semblat.
Sinistre?
Eh? Sí, a mi sempre m'ho ha semblat. O sigui, jo ja pel to de veu i per tot plegat, hi ha personatges que em fan por. Sap què vull dir? O sigui, jo, si fos petit, tindria por. Vull dir, quan sortís el de les notícies, el senyor Fernández Díaz... No els dos, eh? Perquè un, el Jorge, que és el que em fa por, diguéssim, em fa por, l'altre em fa riure. Vull dir que tinc una dicotomia, sap què vull dir? O sigui, no sé... Perquè, clar, hi ha gent que...
Torni-ho això, a veure, a vostè qui li fa por?
És igual, ja, no, tampoc no cal que insisteixi. A mi em fa por el ministre, diguéssim, eh? Ara, el regidor de l'Ajuntament em fa riure perquè miri que fa anys que està insistint, no fan cas de res.
Sí, però ell hi és, eh?
Ell continua allà.
Crec que és, en aquests moments, el més veterà del consistori.
Sí, no m'estranya, clar, serà més vell que la ciutat. Escolti'm una cosa, que anem per la columna definitiva, perquè volia fer una columna d'acabament de temporada, perquè això sí ho hem de dir. Avui per nosaltres, per l'any del Festa Festa, és com si acabéssim la temporada.
Però què farem? Què acabem? Res, no s'acaba res aquí. Aquí continuem com sempre.
Continuem fent el programa i, a més a més, hi haurà algunes novetats, farem uns retocs una miqueta, una coseta...
Però això ens permet, per exemple, que si un dia no vinc perquè he marxat de vacances, diu, mira, com que és una temporada diferent, doncs ja està, i el Ventura s'ho fa sol.
Sí, exacte.
dia pot passar.
Sí, algun dia li passarà que serà vostè que s'haurà de fer sol, perquè seria el que no vindré, però vaja, és igual. El dia aquest ja s'espavilarà vostè, ja veurem com queda el programa, ja veurem com queda tot.
Perdoni, de conya.
De conya, segur que sí. Però no, jo vull dir que ja m'ha fet perdre el fil, home, que no sé què estava explicant ja jo.
Anem de cara...
Doncs això, que volia fer una columna, diguéssim, sí, de final de temporada. De sí, dir, va, va, ai, que bonic, hem acabat la temporada, comencem l'estiu aquí i tal. Però davant dels esdeveniments que estan passant i que han passat aquesta... d'un esdeveniment, perquè en passen molts, i amb les eleccions per davant i tota la història, jo és que no me n'he pogut estar.
És que li han regalat.
Clar, però no. Però compte que no podem fer propaganda electoral ni res. Jo he posat una notícia, simplement, que és una notícia passada, i després he desenvolupat tot un text a base de coses de cultura popular. Ja ho veurà. Escolti aquesta columna.
Fes la festa.
La columna.
El ministre de l'Interior d'Espanya, el val·lisoletà, però català d'adopció, Jorge Fernández Díaz, ha estat espiat en el seu propi ministeri i dels enregistraments d'una conversa amb el director de l'Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, el madrileny, però català d'adopció, Daniel de Alfonso Lasso, se'n pot deduir, presumptament, un especial interès per destapar suposats draps bruts dels dirigents de partits independentistes, fet que, segons afirma el mateix ministre a la conversa, estava en coneixement del president del govern, el compostel·là Mariano Rajoy, declarat persona non grata a Pontevedra, la ciutat que l'ha vist créixer. Fins aquí una notícia política. Però nosaltres fem un programa de cultura popular, no de política, i és per això que, a continuació, els oferim una llista de dites i refranys populars. Però populars de veritat, no com segons qui, que se'n fa dir i no en té res de popular. Per cert, demano disculpes a l'avançada a l'admirat Víctor Pàmies per la flagrant intromissió a la secció seva setmanal. Afortunadament el refranyer és llarg i abundós, i n'hi ha per a tots. Cadascú s'ha d'aplicar els consells que sol donar. Seràs causa de molts mals si fas testimoni fals. Tothom vol la justícia, però no per casa seva. I un càrrec públic ha de vigilar també perquè mentida en boca de rector, pecat major. I ha d'anar amb compte de no posar l'aixeta al cul al seu superior, de no implicar-lo, de no arrossegar-lo cap al fang. Clar que també és veritat que si no hi hagués alcabotes no hi hauria putes. I que tan lladre és el que roba com el que s'ho mira. També es diu que el temps posa a cadascú en el seu lloc i que qui la fa la paga. O també que a gall que fa renou li estrenyen el coll. En castellà dirien, quien siembra vientos recoge tempestades, o bé, quien a hierro mata, a hierro muere. Però en aquesta espècie d'entelèquia que podríem anomenar pell de brau, sembla que les lleis no són iguals per a tothom. I hem d'exigir que o tots lladres o tots serenos, o tots frares o tots canonges, o tots moros o tots cristians. I no és menys cert que el respecte de la llei ha de començar pel rei, però aquest seria ja un altre tema. El mentider ha de tenir bona memòria. Quan es volen donar figues per vigues, o gat per llebre, o garsa per perdiu, quan es vol fer veure la lluna al mig del dia, no pots donar garrotades de cec. En cas contrari, les acusacions corren el perill d'esdevenir un bunyol, un esguerro, un nyap, una cucuada. És molt fàcil escampar en raonies i falsedats i és molt difícil de restablir el bon nom de la persona injuriada. Difama que alguna cosa queda. I és que és més fàcil descobrir un mentider que un lladre. El lladre pensa que tots roben, el que en castellà seria creer en ladrón que todos son de su condición. Qui oli remena, els dits s'anunta. I no és menys veritat que, malauradament, els lladres, presumptament, de casa són els més dolents. Però particularment detesto més la mentida que el furt, perquè la mentida és més severa, més cruel. En el moment que algú et menteix, et roba la innocència de la sinceritat, la pau de la refiança. I això ja no es pot tornar a comprar enlloc. Senyor Sergio Carbó, si vol afegir algun
jo
refrany...
Jo vull afegir un refrany.
Ah, sí? Vol afegir un refrany?
Amb permís del Víctor
Pàmies. Però mira que n'hi ha aquí, eh?
De porc i de senyor n'ha de venir de mena.
I no diu si es refereix a un porc o un senyor, ara, eh? No diu no. Res, eh? Vostè, hi ha cadascú que ho interpreti com vulgui i ja està, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs molt bé, m'he quedat molt descansat, li he de dir, amb aquest d'allò, sense anomenar ningú, eh? Perquè jo primer dono una notícia i després parlo de coses que tenen a veure amb la cultura popular, evidentment, no? Vinga, va, senyor Carbó, anem per feina. Ara li porto un regal.
Ja l'he vist en el guió.
Un regal que li agradarà molt. Perquè vostè sap que és habitual que per el programa proper a Sant Joan, de fet, ja ho va trobar a faltar la setmana passada. Diu, oi, com és que no ha posat el per Sant
Normalment
Joan?
Sempre tancàvem el programa amb
abans
aquesta
de Sant Joan,
cançó.
Abans de Sant sí. Joan, eh? El programa que fem abans de Sant Joan. Però ara avui, no, avui ho fem al revés. Avui ho fem recordant la revetlla d'ahir, o d'abans d'ahir, o de fa tres dies, o de quan ens escolteu, i recordant-la amb la cançó que explica precisament en Joan Manuel Serrat com és la seva festa de Sant Joan, que recorda del seu carrer i d'allà del Poble Sec i de tot plegat. Però avui no ens ho explicarà el Joan Manuel Serrat.
No.
Avui ens ho explicaran Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, perquè fa uns quants anys hem trobat una cosa que es va editar, que era un àlbum que es deia Serrat Encanta, i hi havia 15 cançons amb diversos intèrprets, i un dels intèrprets, que n'hi ha molts, eren els Quicos, i la cançó que van triar els Quicos va ser precisament aquesta, per
I
Sant Joan.
I és preciosa la
I
versió.
I sona, ja ho veureu.
Un vespre quan l'estiu obria els ulls, aquells carrers amb tu i on s'han fet grans, em vam aprendre a córrer damunt un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i en una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tota aquella nit de Sant Joan. Érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volte el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida no ens calia i res no ens robava el son. Los anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de jocs. Lo bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot s'hagués cremat al foc de Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer i corren com jo abans corria. Los crido i miren com si fos un buc estrany i passatger. Tros de fusta per cremar, o la prendré d'on pugue com ahir. Com si no n'hi hagués d'altre, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit.
Que un tros de fusta torne a ser un tresor, que en una taula vella sigue ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit.
Que un tros de fusta torni a ser un tresor, que en una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit.
Que Què li ha semblat, senyor Carbó? Quina preciositat de per Sant Joan, home, per l'amor de
quina
Déu.
Versió, eh? Quina versió, una versió del Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreria sobre la cançó Per Sant Joan, de Joan Manel Serrat.
I li faig saber, senyor Carbó, que s'haurà d'esperar un any, però que tinc una altra versió guardada que és igual o millor que aquesta, que no té res a veure i que és brutal.
Quina preciositat.
I el disc el tinc aquí davant, però no vull ni que el vegi. Ja li ensenyaré un altre dia. Tenim Per Sant Joan per temps, eh? No hi ha problema. Ara tenim notícies escollides. Tenim algunes de sardanistes. Ara podríem dedicar aquest petit bloc que tenim al món sardanista, per exemple, començant perquè el 19 de juny passat es va celebrar la Diada Universal de la Sardana arreu de Catalunya i que doncs vam tenir el senyor... Vull dir, el senyor Tibidabo, va dir, no.
Una activitat.
Estava pensant dues coses alhora, senyor Carbó, i no es poden pensar dues
moment,
coses alhora.
Un moment, deixi que l'indreci una mica les
sí,
illes.
Sí, indreci'm.
Què va passar el 19 de juny?
Dia Universal de la Sardana.
Molt bé, i es va celebrar arreu.
Arreu de Catalunya.
Arreu on es va celebrar.
Però... I del món, perquè tots els casals catalans que organitzen sardans organitzen per aquestes dates, llavors, per aquesta
aquell
data
dia,
aquesta.
Aquell dia hi ha una sardana concreta, oi?
Sí,
que es toca arreu.
Gentil Adriana aquest any va ser. Una sardana que s'ha interpretat a tots els llocs, a tot arreu de la geografia, de tot arreu, diguéssim, eh? Sí, home, és que no em deixa explicar-me bé, perquè m'atabala, senyor Carbó, m'atabala.
Llavors, resulta ser que dintre de la programació d'aquesta diada hi va haver-hi uns actes concrets que es van celebrar al Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona.
Efectivament no, però això no és el primer any que es feia, es va fer també l'any passat, i es va fer per la Barcelona...
No he dit pas que fos el primer any.
Que s'estrenava...
Que es va celebrar.
Es va celebrar allà, i diuen que hi tornaran, diuen que tornarem a tenir cada any, si tot va bé, perquè l'èxit és gran i va molta gent, la cosa està molt animada i val molt la pena, i el que volen és intentar recuperar, com es va fer fa dos anys, el concert que es fa a la tarda, que es feia a la Basílica d'allà, que hi havia el senyor, sap que sembla aquell, el brasileny.
És un sagrat cor.
Aquell
senyor és un sagrat cor.
Però que sembla allò del brasileño,
sí,
una miqueta.
Ja li diré. No. Sí, hi ha unes fotos precioses d'aquest sagrat cor, de com el van pujar, perquè, clar, tu l'heus allà dalt i dius, hola, és petitó. Però, clar, quan el veus a baix,
no és gens petitó. Manuel Velasque és el nom del compositor que no em sortia i ara m'ha sortit, per això estava tan atabalat jo. Doncs la gentil Adriana va ser protagonista i l'any que ve serà protagonista una altra. Però sembla ser que les entitats de Barcelona es tornaran a posar d'acord per anar al Tibidabo a celebrar la Diada Universal de la Sardana. Més coses. Miri, ens han arribat, per exemple, la llista de les ballades, que són moltes, que ja van començar l'11 de juny, el 18 també ho han fet, i el 25 de juny, aquest dissabte, ho tornen a fer, i així tot el juliol i tot l'agost, perquè la gent de Lloret de Mar no paren i fan moltes ballades de sardanes i saben allò que fan, sempre ballen dues sardanes de concert i després les altres per ballar. I encara tenim més coses.
Sap què passarà el dia 30?
Ah, sí?
El dia 30 de juny a la Sedeta, també a Barcelona. Avui estem molt barcelonins, massa barcelonins estem.
Tocarem els del Ràdio Quartet.
Llavors tothom a les 7 de la tarda que vulgui pugui passar-s'ho molt i molt, molt i molt bé ha d'anar allà a la plaça de la Sedeta.
Sí.
Aquí veuran aquests xicotets, aquests jovençalos, del Ràdio Quartet.
I tocarem sardanes, també. Perquè hi ha un del grup que resulta que han après a ballar.
S'ha d'estrenar.
Llavors sí, el farem ballar. Ell no ho sap, però el farem ballar aquell dia. El farem sortir a ballar. I ja ens espavilarem amb la guitarra. Ja xiularem. Bueno, jo ja xiulo sempre amb el Flavio, però ja farem alguna cosa. La Festa Major del Camp del Grassot, evidentment, i la Sedeta organitza, la Centre Civil de Sedeta organitza actes, i un dels actes que organitza és aquesta espècie de ballada de sardanes i danses tradicionals que faran al Ràdio Quartet el dia 30 a la Sedeta de Barcelona a les 7 de la tarda. Vinga, què més tenim, senyor Carbó? Ara la Crònica Castellera, no?
El Carles Esteve ens arriba amb totes les notícies que ha generat aquesta activitat.
Festa, festa.
Crònica Castellera, amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, amics del Festa Festa. Repassem les novetats d'aquesta passada setmana. El baròmetre casteller, mitjà digital que recopila les novetats de la temporada, indexa les colles a partir dels seus 3 millors castells. En aquesta passada jornada es van produir 9 estrenes. Els castellers de Sants van sumar el 4 de 8 amb Agulla, castell que l'any passat van descarregar un sol cop. Per la seva part, els castellers de Sant Cugat van completar el 5 de 8 que ja havien coronat i revalidant, doncs, d'aquesta manera el seu millor castell històric. També ressenyem el primer 2-7 dels Bordegassos en aquest 2016. La Torre dels Vilanovins figura ara per davant del 4-8 que tenen tan sols coronat. En els 7 pisos, més estrenes significatives. Els primers 5-7 amb agulla i 7-7 amb agulla en la història de la Jove de Barcelona, tot plegat en el seu millor dia de mai. I també subratllem el primer 4-7 dels Pallagos del Conflent, revalidant la condició de colla de 7 i ara fent que la xifra de colles de 7 en amunt ja arribi a 54 en aquest 2016. Per últim, apuntem el 3-6 per sota dels Castellers d'Andorra i els primers 3-4-6 en la recent història de la colla internacional dels Castellers de París. En total, al baròmetre casteller.cat tenim els 3 millors castells i millor pilar ja de 85 colles. 9 d'aquests castells són estrenes del passat cap de setmana. Tot això, recordeu, que ho podeu consultar també en línia a través de la nostra app del baròmetre casteller.
Moltes gràcies, Carles Esteve. En la setmana que ve, més informació castellera aquí, al Festa Festa. I ara anem a escoltar un tema musical, però Míriam, em fa molta il·lusió de poder programar aquesta peça i de poder parlar avui d'una dona que anem, l'hem anomenat aquí al Festa Festa, senyor Carbó, fa poc, perquè vam fer aquest premi dins de... Bueno, s'ha anomenat aquest premi Teresa Rebull a la creació, em sembla que és la producció discogràfica.
A la fira, oi?
En la fira de Manresa.
Dins el marc de Manresa.
Dius, la Teresa Rebull, qui era la Teresa Rebull? Qui era la Teresa Rebull? I home, jo avui em fa molta il·lusió posar un tema de la Teresa Rebull, que a més a més parla d'ella en primera persona, al meu país, però em fa il·lusió parlar també de qui era aquesta dona, perquè és una dona que és una lluitadora incansable, una resistent d'aquella, sap allò, que val la pena esmentar una miqueta. No farem la biografia, que és molt llarga, però només en 4 detalls ja veurem que realment aquesta dona, que es deia realment Teresa Soler i Pi, doncs va néixer l'any 1919 a Sabadell, el 21 de setembre, i que va morir a Banyuls de la Marenda, on estiuejava els darrers anys de la seva vida, molts anys, ja va estar estiuejant a Banyuls l'any 2015, ara fa un any, el 15 d'abril, tot just fa un anyet. I aquesta dona que va néixer a Sabadell, com dèiem, doncs va ser una lluitadora que es va moure per tot arreu. Ja no, jo diria que no sé quantes poblacions he arribat a llegir només amb l'extracte que hi ha de biografia en les que va estar vivint, no? Que va estar així. Va estar treballant a la Generalitat de
Republicana.
Republicana. Va estar, doncs, era marxista, va pertànyer al PUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista. Des de l'any 36 hi va començar a militar, després, doncs, clar, bueno, tot el que va passar al maig del 37, després amb la scissió i després amb la lluita que va haver-hi fratricida amb el PSUC, ell ho va patir tot molt en primera persona. Finalment, als anys 39, doncs, van haver de fugir a Vic i d'allà, doncs, després a Olot i Molló i al Coll d'Ares i Prats de Molló i cap a Perpinyà, i després allà, doncs, va fer de tot, escolti, és que encara va tornar, a Barcelona, però llavors feia de ballarina amb una companyia de flamenc, per exemple, no? Treballava a parada al Mercat de Gràcia, per exemple. Després es van instal·lar a Marsella, després van anar a París. A París, artísticament no artísticament, ideològicament també, va conèixer Jean-Paul Sartre, Albert Camus, a Georges Brassens. Després va tenir oportunitat de treballar, per exemple, amb Yves Montand, amb el mateix Brassens, amb Lenny Scudero, amb Patachú. Una dona treballadora incansable i impressionant. Mira, aquí parla d'una època, l'any 50, treballa de secretària del govern espanyol a l'exili i fa diferents oficis per sobreviure. Espardanyera, dansaire del Ballet La Vella de Càdix i del cantant Luis Mariano, venedora de fruita, intèrpret de melodies de folclore ibèric, en definitiva una persona entranyable, que va ser considerada d'alguna manera l'àvia de la nova cançó, no? O sigui, l'àvia de la nova cançó i, a més, la representant de la nova cançó a les terres de la Catalunya Nord, no? Perquè ella cantava amb aquest accent que va adquirir després de tants anys de viure allà, que era un accent així una mica d'això de la Catalunya francesa, per entendre'ns, no? I realment, veu vostè aquí la quantitat de gent que surten en el seu Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, Ovidi Montlló, Guillem de Fach, va treballar en Unió Cultural, per exemple, i ho conserva homenatge al Palau de la Música Catalana, va actuar...
Joan Isaac, Lluís Picolat, Gerard Jaquet,
molts noms. Una persona que va estar molt present i que va fer molt bona feina, i dius, era una gran cantant, doncs segurament no era una gran cantant, però una dona que va fer molta feina per la cançó i per la cultura catalana. Escoltem, si li sembla, sembla aquesta cançó al meu país, la presentació, com ens critica a vegades la nostra tècnica, ha durat més que el que dura el tema, però avui ens pensem que valia la pena i escoltem la veu de la Teresa Rebull, al meu país.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir, i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Ara en soc lluny, però me'n recordo dia i nit. Si un dia hi torno, el vent que em rebi esborrarà tots els neguits i oblidaré els anys que he viscut tan sol i trist. No hi ha res que no em recordi cada instant el meu país. Tot em fa pensar en els dies que hi vaig viure tan feliç. Quan camino el vent em porta, veus que el temps no ha pas marcit. Si m'adormo, el que somio és només el meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Abans que la mort m'arribi, vull tornar al meu país, trepitjar la terra amiga, caminar pels vells camins. Vull sentir les veus que estimo, vull plorar pels vells amics i morir quan sigui l'hora sota el cel del meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país.
La veu inconfusible de Teresa Rebull enyorant el seu país, enyorant aquest anys que va haver de passar a l'exili i a tants altres llocs sense poder viure a la vora de casa seva. Aquest bosc de Can Feu que deia que enyorava tant i que li feia tanta il·lusió tornar-hi. Doncs molt bé, ha estat una manera de conèixer-la. De fet, n'hi ha d'altres, no també, senyor Carbó? Perquè hi ha una entrevista molt
sí,
interessant.
Sí, jo recomano molt i molt i molt. Mireu, ella, la Teresa Rebull, va morir el 15 d'abril del 2015, tenia 95 anys, però i el 16 d'abril, l'endemà, en el Núvol, núvol.com, una pàgina de cultura d'una qualitat extraordinària, va publicar una entrevista que li va fer el Cesc Prat de Sabadell, que doncs, va anar
a Banyuls
a fer-li aquesta entrevista. No? I bueno, hi ha unes declaracions que no tenen desperdici. No? Per exemple, jo sóc radical contra el feixisme, també sóc radical per la independència de Catalunya. Això deia Teresa Rebull a Cesc Prat, no?
N'hi ha una molt bona, diu, aquests nanos de la CUP parlen com la gent del PUM. Ella, recordant la seva època reivindicativa, que ho ha estat sempre per la seva època de militància, podríem dir, no? I doncs...
una declaració com, ai, tant de bo que pugui veure la independència.
Clar.
No la podràs veure, malauradament, però l'aconseguirem, no patiu.
Hi han perles, realment, en aquesta entrevista. No hi ha ideologies, les han assassinat, diu ella. No us la perdeu, l'entrevista està publicada, la trobareu, posarem el link també en la web del Festa Festa, i el Cesc doncs, li fa una bona... Tenen una conversa molt i molt interessant que no dubtem en recomanar, aquesta entrevista del Cesc del Cesc Prat de Sabadell sobre la Teresa Rebull, amb el titular aquest que deia aquests nanos de la CUP parlen com la gent del PUM. Molt bé, seguim endavant, senyor Carbó, que tenim... Que bé, ara, miri!
Home, ara ens n'anem a Vallromanes. El Víctor Pàniles ens deu estar esperant perquè...
Que té raó amb això. Que té
avui
raó
toca.
Això.
Atenció, eh? Digues-me!
Mira que m'ho han dit vegades.
Digues-me, amb qui vas i et diré qui ets.
Mira que m'ho han dit vegades.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Digue'm amb qui vas i et diré qui ets. Una versió humorística de la dita fa digue'm amb qui vas i et diré quan sou. En el fons, però, la dita del que ens vol prevenir és que les males companyies ens poden condicionar molt negativament. O també que per la companyia se suposa com és l'altra persona. Diuen que la família ens ve donada, però que els amics els triem. Segons com fem aquesta tria, prendrem un camí o un altre. Hi ha els animals de companyia, les companyies d'espardenya, que fàcilment es desfan. I diu el refranyer que quan el caldero és buit, la companyia és desfeta. I també que en casa dels joglars la companyia és balladora, com no podria ser d'altra manera. Digue'm amb qui vas i et diré qui ets.
I fins aquí la secció del Víctor Pàmies, les dites i refranys. Avui digues amb qui vas i et diré qui ets. Continuem amb el programa.
I en aquest darrer programa de la nostra particular temporada tampoc no hi pot faltar una de les històries de gegants que prepara el Nico Alonso i que ens explica la Berta Miró. Berta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Jesús.
Vosaltres, que no marxareu de vacances perquè tindrem, òbviament, històries de gegants durant tot l'estiu, encara que cada tres setmanetes podreu fer algunes escapadetes, segur que sí. Doncs deia que vosaltres que no marxeu de vacances sí que ens feu viatjar sovint. Cap on anem avui?
Doncs avui anem fins al Priorat, concretament a Falset, per conèixer l'Antoni i la Càndia.
Doncs cap al Priorat falta gent. Anem a conèixer la història d'aquests gegants de la Font Vella de Falset. Endavant.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Tot i que no se'n saben moltes coses, es creu que els gegants de la Font Vella de Falset foren comprats a Calbitxo de la població, d'aquí els seus noms. La data més reculada de la seva presència a la capital del Priorat diuen que probablement és de mitjans del segle XX. En un principi, els gegants eren de propietat municipal i van participar en diferents actes com la celebració del centenari dels gegants a Tarragona, amb trobada de gegants inclosa, l'any 1951. Però quan l'Ajuntament en va comprar uns de nous, el 1954, els va abandonar. Als anys 80, els veïns del barri de la Font Vella els van recuperar. Els gegants que surten a l'actualitat són les seves còpies, estrenades el 3 de setembre de 1993 i realitzades per Eudald Ferrer i Jordi Jubany, del taller L'Entremès de Valls. La parella nova acostuma a participar a les cercaviles i trobades de gegants on són convidats, sovint pels pobles veïns. Fins i tot s'han pogut veure en algunes trobades de gegants centenaris, com la de Tarragona el 13 d'agost de 1994 o la de Manresa, l'any 1998. Es poden veure ballar a Falset pels vols del 15 i 16 d'agost, per Festa Major. L'any 2014 es va celebrar el 60è aniversari dels gegants de Falset, l'Antoni i la Càndia, i per aquest motiu la colla gegantera va muntar una exposició de la seva vida. En aquesta mostra, i per primer cop per molts falsetans, es van poder tornar a admirar les peces originals dels gegants de la Font Vella. De fet, es van poder veure i fotografiar tots quatre gegants, els del segle XIX i les seves rèpliques del 1993, en una imatge única, difícil de tornar a repetir.
Festa, festa.
I ara que estem a punt de rebre el Xico Sánchez Carcassés amb els cants de taverna, que avui ens en porta una que a mi m'agrada molt, però no vull dir res, perquè ja ho diré, ja després ja en parlarem, diguéssim, eh? Hem de parlar d'una cosa que el Xico hi té molt a veure, també, que és aquesta cantada de veneres que se celebra a Calella de Barrofrugell cada any i que arriba en guany a la 50a edició, senyor Carbó. Sí o no?
Sí, és un gran motiu per fer una cantada especial de veneres, que és el que hi haurà doncs, aquest any. Quin dia és la cantada?
La cantada és el 2 de juliol. El dia 1 ja hi ha activitats per això i el dia 3 també en continuen havent, ara en parlarem. Però veu, si vostè visita, que tindrem el link posat a la nostra web, la plana web, doncs veurà que ells han cuidat la gent de la cantada. En el programa han cuidat en aquesta 50a edició moltes coses. Per exemple, doncs, a l'àmbit editorial, que en parlem d'aquí un moment, l'àmbit documental, que hi ha exposicions, l'àmbit popular i cultural de diversos llocs de la població que s'hi fan activitats, també l'àmbit gastronòmic, que ja sé que és el que més li interessa a vostè,
aquest,
que és un entrepador.
Jo sóc un dels que m'interessa molt aquest àmbit.
També l'àmbit musical, amb l'edició de partitures i posar-les a l'abast, i la cantada pròpiament dita. Però, per exemple, miri, amb el tema editorial, el passat dia 17 va haver-hi una presentació important, no?
I tant, perquè va ser la presentació de la reedició del llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres i el CD de la cantada de Can Batlle de 1966, i això doncs va succeir el 17 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Palafrugell.
Sota la presidència del president del patronat de la Fundació Ernest Morató, que és l'Antoni Mas i Bou. Això va passar, aquesta cantada de Can Batlle doncs és la que fa que arribem a l'any 66, doncs que arribem ara a la 50a edició, i en aquesta 50a edició de la cantada hi ha programes actes, com dèiem, el divendres dia 1 ja hi haurà doncs a la platja del Canadell hi haurà tota la tarda i a la nit també hi haurà actuacions diverses amb algun DJ, amb la Sada Pi, amb la Unió Habanera, el DJ Miguelito Superstar, que ho he de dir, també. I després al Port Pellegrí també hi haurà un altre DJ, després hi haurà les Anxovetes, que les sentirem d'aquí un moment al programa, o l'Eduard Gené. També tenim altres activitats el dia 2, a part del que seria l'escenari principal del Port Bo, que hi ha l'actuació de Port Bo, Bergantí, Peix Fregit i Sílvia Pérez Cruz, doncs hi haurà també actuacions durant tot el dia al Passeig del Canadell i Mercat d'Artesans, o al vespre, abans de la cantada, doncs a la platja del Canadell hi haurà els cremats, o al Port Pellegrí hi haurà la Judit Nederman, una veu preciosa també, amb cançó mediterrània. I després, doncs, la retransmissió en directe de la cantada en pantalla gegant es fa a la platja del Canadell, a Calella, a la platja del Port Pellegrí, també a la plaça nova de Palafrugell i a la platja de Llafranc. Vol dir que la gent ho pot veure a tot arreu i té molta oportunitat de fer-ho. Encara el diumenge hi ha activitats també, mercat d'artesans i algunes altres actuacions com la de Pau Alabajos o San Josex, a més de l'Andrés Calamaro, que també actuarà a l'escenari principal del Port Bo. Activitats, moltes activitats d'aquesta cantada de veneres. I ara precisament què tenim en el programa, senyor Carbó? Els cants de taverna, no? Els cants de taverna de que ens porta el Xico, que el Xico està molt ficat amb això, eh?
Sí, sí, ja ho he dit abans.
Està molt fina.
Què li dic?
Què?
Que avui Cants de Taverna inclou, aporta el tema, un tema que a nosaltres ens agrada molt, que diu Mare, vull ser pescador.
Festa, festa.
Cants de Taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Avui us presentem una nova formació que ha entrat amb força en el món de l'havanera i el cant de taverna. Tres noies gironines, amb diverses experiències musicals, en altres ritmes i formacions ben diferents, que s'han aplegat per fer un grup femení entre tants tòpics d'una taverna eminentment masculina de fa una colla d'anys. Ara, la Montse, la Marta i la Tona venen totalment vestides de blanc, amb un aire nou i fresc que ha sobtat, però positivament. Les Anxovetes tenen molt recorregut, ho comprovaran escoltant aquesta versió de la manera més coneguda de l'Antònia Vilàs. Mare, vull ser pescador.
Un poble de pescadors entre el mar i la muntanya, una mare al seu fill l'inculcà que fora frare. A dalt d'un vell monestir un jove amb hàbit de frare tot contemplat contemplant el blau mar. Tot contemplant el blau mar. Així a sa mare li parla. Mare, vull ser pescador. No m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador. Vull ser pescador i no frare. Que sóc fill de pescador.
Fill de pescador.
I malgrat el teu dolor,
malgrat el dolor,
jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mar.
Mare, vull fer-me la
mar. Mare, vull
fer-me la
mar. I que em bresin les onades. A un poble de pescadors, davant la Verge del Carme, prega una mare amb fervor, veient la mare abrivada. Prega que torni el seu fill, amb la mare en calma. I mentre resa plorant, en aquell precís instant, torna el fill i així li parla. Mare, vull ser pescador. No m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador. Vull ser pescador i no frare. Que sóc fill de pescador.
Fill de pescador.
I malgrat el teu dolor,
malgrat el dolor,
jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mar.
Mare, vull fer-me la
mar. Mare, vull fer-me la mar. Mare, vull ser pescador.
Els hi ha agradat? És una novetat, però aquest any sonarà moltíssim. Les anxovetes i una havanera preciosa. Mare, vull ser pescador.
Gràcies, Xico. Cada 15 dies un nou cant de taverna aquí al Festa Festa, que per cert avui, senyor Carabó, m'ha portat una de les meves preferides.
Ah, aquesta és de les que li agraden, eh?
Oh, m'agrada molt. Aquesta de la mare vull ser pescador i aquella de la pescador de terra endins, per mi són les dues que més m'agraden. Mira, no puc fer-hi més.
Jo li vaig dir a la meva mare.
Li va dir a la seva mare?
Sí. Sí. Mare, vull ser pescador, i em va dir, sí, com tantes altres coses. Ho ves passant, eh?
Ves passant. Ara anem a pescar, no anem a pescar, anem a parlar amb un bon amic nostre que ens visita cada final de mes aquí al Festa Festa. Ara seran els moments dels minuts de l'Àguila.
Festa Festa!
I com fem habitualment, via Skype, connectem amb el nostre benvolgut senyor Aguilar. Què tal, senyor Aguilar? Bon dia, bona hora.
Hola, bona gent, hola.
Com està?
Oh, mira tu, aquí, allà, a veure si fa calor d'una vegada.
Home, Déu-n'hi-do, de la que fa, eh? Passat un Sant Joan que deien, vaig començar a sentir la paraula calor canicular, que em fa molta gràcia, que sembla un joc de mots, això, eh? Més que una altra cosa. Vostè aquí a Targa és d'on està divertits, no?, amb la temperatura, també.
Home, sí, ja el que diem, comença a apretar la cosa, però, escolta, aquest any la cosa, de moment, es fa portable.
Bé.
Senyor Aguilar, com ha anat la garravella? Ja aquí som, ha menjat gaire coca, ha pres gaire cava...
Oh, mira, ja faig una mica com els jugadors d'escacs, faig estratègia. Si menjo massa, malament. Si bec massa, malament. Llavors el que faig és dosificar, però això sí, celebrar, i tant com puc, les revelles.
Segur que la Montserrat el vigila de prop, perquè jo sé que és una mica, vostè és una mica llaminer.
Oh, sí, noi, jo sóc ensucrat. Què hi farem?
Nosaltres també el tenim a vostè amb mesura, perquè si no ens sembla que no resistiríem de contents que estaríem, però el tenim amb mesura. Cada final de mes ens explica una cosa o altra. I avui de què ens vol parlar, senyor Aguilar?
Doncs va, us deixo anar el títol del dia d'avui, que és el següent. Atenció: iniciàtic, acabàtic, continuàtic.
No tinc paraules, senyor Aguilar, no tinc paraules. No sé, ni tinc ni idea de què deu anar la cosa, però tinc unes ganes de saber-ho, que serà qüestió de que comencem. Li va bé?
Apa, doncs, sintonia i endavant.
Endavant.
Festa, festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Hola, bona hora, eh, a tothom. Si alguna cosa puc dir que m'anima en relació a les festes del calendari quan, precisament, aquestes arriben a la fi, és somiar que l'any següent, i per poc que puguem, les tornarem a celebrar totes senceres, perquè ja us ho diré, amb el que ja costa que arribin, llavors, quan és el moment, cal gaudir-les al màxim esplendor. I costi el que costi, no ens hem de deixar escapar cap, com ara la revetlla de Sant Joan, com la de Sant Pere, i tantes com vagin vinint forever and ever, que diuen en English i d'English. Ja, amb punyetes no me'n vinguis. L'any proper, qui sap on pararem, cert, però de ben segur, quan sigui el moment, seran noves oportunitats semblants i diferents a la vegada, que caldrà festejar intensament. Bé, segur que hi haurà qui estarem més atrotinadets, rovelladets, cascadets, però això no traurà que també ens endinsem en la gresca com el més valent, al peu del canó, no? Per cert, que en comparació d'altres potser anirem a roncar abans de que surti el sol. Cap problema. Ja ens llevarem d'hora i saludarem l'astre encabat. Que potser no ens polirem l'ampolla de xampany. Cap problema. Anirem xurrupant glopets cada dia fins que ja no en quedi ni gota. Que no saltarem la foguera amb flames. Cap problema, Esperarem que la brasa ens convidi a trobar el moment oportú. Com també tantes altres cosetes com ara ballar, tirar petards o contemplar els estels a la fresca. Sobretot amb molt bones companyies, eh? Que m'enteneu, Bé. Ara bé, totes aquestes experiències festives, en el cicle de la vida dels humans, sempre hi ha un primer instant iniciàtic, com, per exemple, tirar una cebeta, engolir un tall de coca, beure un ditet d'alcohol, posar els peus en remull en la foscor de la nit, fer una abraçadeta desitjada o un petonàs als llavis, i au! Així anem fent via fins que les celebracions del calendari festiu amb la bellesa ens van portant cap a un camí acabàtic. Ei, tret però que siguem de mena optimista i encomanem a tot bitxo bones vibracions per seguir la festa i llavors, en acabar, desitjar que tornin a arribar en el calendari i res de dir iniciàtic o acabàtic. No. El que veritablement cal és fer un infinit continuàtic. Au, una abraçada ben forta, bon estiu i que la festa continuï. Yeah! Ole, yasu, wala, 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 patum, 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 visca, 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 yeah, 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 yeah.
I que aquest home que, que se surt, està contentíssim, eh?
Noi, vol dir que no va fer molta energia, rebella, aquest home.
És impressionant, és impressionant.
Ve molt rebuf del cava, diu que em va prendre poc, el tio.
Això és un programa de Sant Joan, també, eh? La setmana passada ho era, però aquest també és de Sant Joan. Aquesta edició 325 del Festa Festa, la número 2114 de tota la seva història, arriba ja al punt i final amb aquesta eufòria desmesurada del nostre home a les Terres de Ponent, del nostre benvolgut senyor Aguilar. I nosaltres, i tota la gent que ha fet possible el programa, no ha estat només el senyor Aguilar, evidentment hi ha tota una sèrie de gent que ha col·laborat en que aquesta edició del Festa Festa fos possible.
Per exemple, el Víctor Pàmies,
la Berta Miró,
el Nico Alonso,
el senyor Llorenç Aguilar, evidentment,
el Xico Sánchez Carcassés,
el Toni Serés,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
en Jesús Ventura
i l'Amadeu Carbó. Tots plegats tornarem a ser aquí la setmana que ve amb l'edició estiuenca del Festa Festa, que direu que és molt diferent. Doncs no. Però té coses, té estrenes, té noves seccions, recuperem seccions que ara estaven en stand-by. Bé, farem alguns canvis allò una mica per sobre, diguéssim, algun moble que el canviarem de lloc i això, i serà el mateix Festa Festa de cada setmana, òbviament, amb notícies, amb comentaris i amb molt bon rotllo, que és el que ens agrada a nosaltres. I ara, doncs, acomiadem la temporada, diguem, entre cometes, ja ho hem dit, no?, una temporada que ens la fem nosaltres a nosaltres mateixos per marcar-nos algun punt d'inflexió, però l'acomiadem acomiadant el mes també, que ja deixarem, perquè el proper programa ja el penjarem el mes de juliol, i per tant deixarem el juny, i hem volgut programar la sardana Juny de Juli Garreta, que és gairebé com un himne,
és un
per
himne.
Nosaltres, amb la versió que em va fer la Cobla de Cambra de Catalunya, que vaig tenir l'honor de dirigir per les 10 de sardana, per aquell disc històric de TV3, del programa Sardana de TV3. Per cert, senyor Carbó, una cosa li dic, i molt ràpidament, perquè ho comentarem més que un altre dia, ja està acabada la integral de Juli Garreta, i que en que queda d'any i els principis d'any que ve com a màxim sortiran editats en conjunt un àlbum amb els 5 discos que conformen la totalitat de les sardanes del mestre.
Quantes Juli sardanes són això?
Són 50, ara no m'ho faci dir, són 56, però no són les 60, si són 56 no són les 62 que deien aquells que deien, eh? Vull dir, aquelles 6 que van dir que s'havien trobat, doncs nosaltres les hem perdut, vull dir, no les hem posat, eh? Sí, en la integral.
Simplement es consideren que no són d'engrat.
Per nosaltres no ho són, i per tant doncs no les posarem. Ara escoltem junt, que aquesta estem tots d'acord en que ho és, i és una de les obres mestres de la música catalana. Juny, de Juli Garreta, per acabar aquesta edició del Festa Festa, per acabar aquesta temporada estiuenca del Festa Festa. No, estiuenca no.
Per acabar la temporada d'hivern.
Exacte, comencem l'estiuenca la setmana que ve. Esperem que amb la vostra companyia. Adéu-siau.
Adéu.